L'exministre socialista i de nou per a qui va ser el seu assessor, el comissionista Víctor d'Aldama, ha estat condemnat a 4 anys. Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota la informació a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Començant la setmana celebrant un disc nou i parlant de fotografies que amaguen un relat, un posicionament, una mirada, fins i tot política. Comença la cultura IB3. Benvinguts.
Per començar, presentem el nou disc del saxofonista argentí resident a Mallorca, Florencio Cruz. El disc se diu The Construction of a Brave Heart. És un títol que avança un contingut contundent i, a més, enregistrat en directe a Noruega. Aquest divendres el presenta en directe al Castell de Bellva, a Palma. Després parlarem de fotografia i d'un taller molt interessant que aquest dia podreu seguir també a Llucmajor. I per acabar, descobrirem novetats musicals de grups locals.
I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Sentim ja alguns avançaments d'aquest nou disc que Florencio Cruz, amb la seva ensemble, presenta aquest dia, concretament divendres, al Castell de Bellva, un lloc increïble per a un músic de jazz encara molt més. A més, en Florencio sap ben bé les dificultats que hi ha per fer música en directe a locals d'oci, de fet, d'un local, es Jazz Lounge, el que era abans es Barcelona, a la Llonja de Palma, i per tant coneix molt bé aquesta activitat també de sa part de músics en directe. Parlarem del disc que ha titulat The Construction of a Brave Heart, que és ja això que sona. Florencio, bienvenido.
Muchísimas gracias.
El disco muy bonito. Enhorabuena y muchas gracias por venir. El título nos ha llamado la atención porque realmente sorprende, ¿no? Supongo que hay una historia detrás.
Sí, bueno, es un título que viene como una especie de celebración de lo que es encontrar un sonido después de muchos años de búsqueda, y he sentido que realmente es construir una vida, es construir un corazón, ¿no? Un corazón, o tener el valor de aceptarse y todas las cosas bonitas que llegan de alguna forma con la edad, ¿no? y es una celebración a este proceso personal, ¿no?
¿Años de búsqueda por géneros, por subgéneros, por esas raíces del jazz, o te refieres a cuestiones más personales?
No, años de búsqueda, bueno, en realidad creo que están ligadas, ¿no? Porque la búsqueda del sonido siempre está, es un espejo de lo que uno es, y yo he sido muy polifacético y he crecido en diferentes países, y he cantado rock, he tocado mucha música electrónica, he estudiado jazz, he cantado en italiano, porque yo tuve... crecí varios años de pequeño en Italia también. Uh-huh. O sea, ha sido una búsqueda muy profunda de mi identidad como un poco como un inmigrante, ¿no? De un ciudadano del mundo.
¿Y por qué el saxo? ¿Cómo llegaste al instrumento?
Yo llegué por mi padre. En realidad mi padre, cuando yo tenía 11 años, quería tocar la batería y creo que no le gustó mucho la idea. Y me recomendó, él me dijo, recuerdo que me dijo, seguramente querrás viajar, ¿por qué no tocas algún instrumento que puedas llevar contigo?
Transportable. Ahí en cabina incluso.
Exacto, y le salió la palabra, dijo, ¿por qué no tocas algo como el saxofón? Y fue en ese momento que...
Qué bonito.
Recuerdo.
Además es bellísimo, ¿no? Sí. Cuando se toca bien el saxo, es insuperable.
Sí, cuando se toca bien, sí.
No, bueno... Florencio, hablemos un poco del disco, antes de profundizar un poco en tu historia y en tu carrera. Bueno, tantos músicos de fuera también, sí, que vienen a grabar a Mallorca, ahora que hay un montón de estudios, uh-huh, algunos también de alto nivel, y vosotros os vais justamente a Noruega. ¿Cómo fue eso?
En realidad, la creación de esta música en particular, yo la concebí un poco como si fuese un libro, un libro o un capítulo de un cuento, con una temperatura, con un lugar, y hace un año y medio tuve una experiencia bastante fuerte en mi vida y tuve un mes donde me conecté mucho con el invierno y compuse esta música y quería grabarlo en un espacio así. Entonces preparé todo para que sea en un estudio en el norte de Europa, que encontré que está sobre el mar, mucho frío, mucho silencio, y llevé a toda la banda ahí, lo grabamos en cinta, lo grabamos en directo y pasamos 10 días ahí en el norte.
¿En qué parte del norte de Europa tienes ahí?
Se llama Giske, es como una pequeña isla. En realidad están conectadas por puentes, pero son islas, ¿no? Sí.
Lo digo porque en el norte de Europa desde ya hace muchos años proliferan afortunadamente los locales de jazz, y que no se cierran, que aguantan, incluso salen buenas bandas, buenos músicos.
Muy, muy buena música y sobre todo una conexión con lo artesanal de grabar, sí, música, ¿no? Sí. El jazz, las máquinas, así que era un estudio ideal para grabar en directo. Nosotros queríamos grabar en directo, que era una forma también de mantener una honestidad con la música, sin maquillaje, sin demasiadas capas, sin grabar tomas encima de la otra. Lo que se oye es lo que es, ¿no?
Muy bien. O sea, cuando dices grabar en cinta es grabar analógico, ¿no? En una cinta de estas, como antes.
Sí, bueno, es un proceso. O sea, también grabamos en digital también, pero al mismo tiempo en cinta. Y yo cuando escuché los dos masters, el que fue a cinta, a diferencia con el digital, elegimos el de cinta, pues tenía esta calidad, ¿no?
Qué bueno. Entonces el disco, como tú dices, crea todo este ambiente, ¿no? De frío, de soledad, de introspección, ¿no? Uh-huh. Y aparte de los músicos que han grabado contigo, que te llevaste a Noruega, hay una voz también que hemos oído y que te acompaña también, que canta en algunos temas.
Sí, yo con una de esas facetas que tuve hace unos años, compuse varias canciones y cantaba. Y recuperé dos canciones de esa época y le invité a Ella Crevani a cantarlas, que es una artista afincada en Mallorca, uh-huh, pero es peruana. Y Josep Pou al teclado y al piano, que me ayudó muchísimo a arreglar el disco. Y Pedro Moyá, de Binisalem, a la batería. Y Oscar Manzano a la guitarra. Pero los músicos que tocarán conmigo en Belver serán... son otros músicos, o sea, Josep se mantiene, Ella Crevani también, pero tendremos a la batería a Enric Fuster y a Vicente López Anaya a la guitarra, que viene desde Barcelona a acompañarnos.
Idò, així sona aquesta música. Aquest divendres s'inauguren aquests concerts, aquestes nits a Bellva, que són uns concerts que se fan al llarg de l'estiu en el castell de Bellva i que, clar, a mesura que se fa de nit, perquè quan comença el concert encara no és de nit i se va fent de nit a mesura que avança l'actuació. Florencio, ¿has tenido ocasión de ir a algún concierto al castillo de Bellver en verano?
No, es la primera vez. He ido el otro día por primera vez, inclusive, a ver el sitio y ha sido increíble.
¿Qué me dices? Pues ya verás qué bonito. Decía ahora que cuando empieza es de día todavía y va oscureciendo hasta que cuando termina el concierto ya es completamente de noche. Y eso, pues, la verdad, como estás en el patio, añade un extra, ¿no?, a la actuación. ¿Qué te pareció el espacio?
Increíble, me emociona pensar que en unos días estaremos ahí con la banda, tendremos un cuarteto de cuerdas también invitados a tocar en varias canciones, así que estoy un poco como a la expectativa, ¿no?
¿Estás nervioso, no?
Un poquito, sí, la verdad que dormí fatal anoche.
¿Qué me dices ya? Bueno, la verdad, si se pasan los nervios un poco antes, siempre es mucho mejor. Florencio, ¿cuánto tiempo llevas en Mallorca? ¿Cómo ha sido tu periplo? Has hablado de que has vivido en muchas ciudades a lo largo de tu vida, en tu juventud. ¿Cómo llegaste a recalar aquí?
Bueno, yo llevo 12 años residiendo en Alaró. Y la verdad que ha sido una búsqueda de un sitio. He vivido en Suiza, en Holanda, en la India, en Argentina nuevamente. Y cuando nació mi hijo en 2011, pues buscábamos un sitio para vivir que tenga las condiciones bonitas, ¿no?, que tuve yo también en mi infancia. Así que Mallorca es maravillosa como isla y me encanta.
Y Florencio, la comunidad del jazz, bueno, os conocéis entre todos, imagino, especialmente en Mallorca, ¿no? ¿Qué te llevó a montar el bar o a coger el jazz lunch? También, supongo, siendo músico, pues te atrae, ¿no?, lo de la música en directo. ¿Es difícil? ¿Es una lucha?
Bueno, en realidad pasó en pandemia. Todo este proceso yo estuve trabajando mucho con música electrónica hasta el 2020 y la pandemia llegó a mí como una especie de cierre de algo y me reenamoré del jazz de cuando estudiaba y me empecé a conectar con esa idea y un día me vino esta idea y justo a los dos días caminaba por la calle y vi que estaba este sitio en alquiler y bueno, ahí cayó, hice todo muy rápidamente y pensé que era una idea perfecta para tocar, para aprender, para compartir, para conocer a los músicos. Mallorca tiene una escena increíble de músicos locales mallorquines de gran nivel. Hay un colectivo Manacor increíble y hay muchísimos músicos internacionales que viven aquí. Entonces es una isla que ofrece prácticamente una escena internacional y local maravillosa. Por eso nos podemos permitir de tener 30 conciertos por mes en verano, o de marzo a noviembre, con artistas diferentes, desde música africana, blues, flamenco, jazz, un poco de rock y más jazz, ¿no?
¿Quién es el público que viene? Porque pagar entrada a veces cuesta, ¿no?, que la gente pague una entrada.
Bueno, nosotros estamos en una esquina bastante turística, que hay gente que nos encuentra y sube y se enamora y dice, no puedo creer que nunca escuché jazz. Hay mucha gente joven que se enamora de este género. Lo de la entrada, cobramos normalmente entre 10 y 12 euros, pero en realidad cualquier club del mundo te cobra 30, 35, 40. Hay gente que se queja, pero mucha gente, por suerte, lo entiende, que la cultura es eso, ¿no? Hay que invertir un poco, es por los músicos. Es un espacio prácticamente que lo hacemos por amor, lo mantenemos vivo. Cuesta mucho porque es muy pequeñito, pero nos da muchas satisfacciones.
Pues Florencio, no sé si en estos últimos años o te han hablado también de cómo era la lonja antes, todo el barrio, que había un montón de sitios de música en directo también, que poco a poco fueron pues muriendo, ¿no? Ahora sois como los únicos supervivientes de la música en directo en esa zona.
Sí, bueno, está también el Lord 13, que es un sitio muy bonito.
Pero bueno,
bueno, sí, no es la lonja, pero que también somos muy
centro
amigos.
De Palma, centro entre todos.
Sí, somos muy amigos y tocamos juntos, y yo toco en el Dor y ellos tocan, o sea, tenemos este, nos cuidamos mucho.
Se está muy bien.
Y con Sescat también de Manacor, y bueno, un poco Cats Music también de Santa María. Super. Tenemos ahí un vínculo cercano, somos todos músicos.
Casi
los que,
un
los
circuito,
que llevamos.
¿No?
Un circuito de un músicos circuito que llevan los locales. Uh-huh.
Y Florencio, los músicos de jazz parece que son, pues un poco que se mueven siempre dentro de su círculo, ¿no? En tu caso has hablado de la electrónica hasta hace unos años, quiero decir que te has movido en el rock, también hemos hablado de rock antes de entrar en el estudio. En ese sentido eres mucho más abierto, ¿no? El jazz es un punto más, no es el... ¿Es la base o sí lo es?
Sí, es la base. Cuando empecé yo, mi primer amor fue el jazz. Luego el rock, y en Argentina tenemos mucho rock, pero yo no soy un purista y amo la música, amo rock, vengo de Radiohead, de Bowie, de King Crimson, de Brian Eno, me gusta el ambient. La verdad es que soy un poco un híbrido, ¿no? No soy muy purista, pero me encanta el jazz, sí.
I d'ara m'escoltar un poc més de la música que trobau en aquest disc. Aquest divendres se presenta en directe en el castell de Bellver. És The Construction of a Brave Heart, el disc de Florencio Cruz, amb els músics que l'acompanyen habitualment, que han gravat el disc amb ell, i també amb aquest quartet de corda, que per aquesta ocasió també estarà amb ell, en aquest concert que comença a les 8, no? A les 8.
El concierto empieza a 9:30.
A 9:30.
Sí.
A las 8 se abre.
A las 8 se abre. Mejor hay que llegar con tiempo para poder aparcar y poder estar
Exacto.
tranquilo. Así que les invito a acompañarme en esta noche tan especial.
Vale. Sentim la música de Florencio Cruz, saxofonista, toca el saxo alt i també el saxo soprano. ¿Alguno que te guste más? Qué tontería de pregunta, ¿no?
¿De saxofonistas?
Sí, no, de saxo. De saxofonistas es mejor.
De tipo.
Bueno, en realidad me gustan los dos. El soprano es un amor que tengo. Sí.
Especial,
sí. Pero me gustan ambos, toco los dos. Pero es verdad que son muy diferentes.
La verdad es que sí. Florencio, quería preguntarte también por los viajes que has hecho, por el ambiente que hay, la música en directo, y si todo eso te ha ayudado también a llevar el Jazz Lounge de alguna manera diferente, a centrarte en alguna cosa en concreto.
Bueno, sí, la verdad que sí. Cuando lo creé, mi idea era crear un espacio en el que yo me sienta bien, como músico. Desde que si voy a tocar, que hagan un póster, que poner el nombre de los músicos, poner una foto, darle un valor, una dignidad al artista local, que es tan importante, y tratarlos bien, con cariño, con que haya generosidad de parte de la empresa, tener un punto de vista más artístico, no tan empresarial, aunque hay que ver todo, ¿no?, para poder seguir, pero sí, la idea era esa, ¿no? cómo me sentiría yo bien, ¿no?, en un sitio.
¿Dónde cuidan más al músico de jazz en particular? Antes hemos hablado de los países nórdicos, podíem parlar també del Japó, ¿no?, cuando també se te molt en compte, ¿no?, aquest gènere.
Pues la verdad que lo que tú dices, los países del norte, sobre todo Japón, son grandes amantes del jazz. Y en España hay mucho amor también por el jazz, en Galicia, en el País Vasco, en...
Més cap al nord, ¿no?
Sí, más para... exacto, también es verdad. Sí. Bueno, en Andalucía hay mucho amor ahora en Bejer también, un festival de jazz muy bonito, sí. En Sagrados Atunes. Uh-huh. Pero bueno, es un género...
Cádiz, sí.
De minorías también, ¿no? O sea, hecho a mano, ¿no?
Florencio, el disco todavía no lo tenemos en físico, pero sí que hemos podido ver la portada... porque la has publicado en las plataformas. También es impactante, ¿no? Es muy chula la portada. ¿La podrías Gracias. Describir un poco?
Sí, es una cara que tiene como... Parece que tiene unas ciertas heridas provocadas por por una espina de flores, ¿no? Que tapa los ojos de este caballero. Y yo me he enamorado de un artista que se llama Gonzalo Borondo, que es un muralista... español, pero que hace cosas increíbles, y le mandé muchos emails durante muchos meses, como pidiéndole si quería colaborar conmigo, le mandé el disco y no me contestaba, ¿no? Y un día me respondió su asistente y me dijo que había escuchado el disco, que le había gustado y que me permitía usar uno de sus cuadros, que lo podía elegir. Y lo elegí, y este es un cuadro de Gonzalo Borondo, la portada del disco.
¿Qué va? Uh-huh.
Qué historia,
¿eh?
¿No
has arribado sí. a hablar con él?
No, no creo. No creo, a menos que... No, solo por email. Solo a menos que
te haga un pseudónimo.
Sí, por ahí eso, exacto. Por ahí no era la gente, por ahí era él. Pero no. Un secretismo increíble con él, la verdad. Pero bueno, ahí está la portada.
Muy chulísima la portada. Sí. ¿Lo vas a publicar en físico?
Sí, vamos a imprimir 100 vinilos, vamos a hacer unos CDs. Estoy contando también con el apoyo de Blau Producciones, ahí con Chocolate... con Anita y Michelangel también, todo local, ¿no? Y también Joan Garau, un diseñador maravilloso, que hermano de Pep Garau, gran trompetista, me ha hecho un rediseño del flyer, usando un poco los colores de Gonzalo, o sea que todo una cosa hecha aquí, en parte, ¿no? En Mallorca.
Qué bien, pues estupendo, cuando salga el disco avísanos. Después de, bueno, ahora nos concentramos sobre todo en el concierto del viernes, pero ¿tienes más conciertos de cara al verano que podamos anunciar para que la gente se lo apunte?
Bueno, estaré tocando la Fira B en noviembre,
muy bien.
El día 5 de noviembre, y tendré un concierto más privado en Red Carpet en septiembre, pero está todavía por confirmarse, y ya estamos, o sea, ya... estoy planeando el próximo disco, así que también va a ser una historia diferente, en un sitio diferente, quizás en un desierto, vamos a hacerlo esta vez, como totalmente diferente a esto, es un capítulo nuevo, más rítmico, más energético, menos melancólico, como me siento yo más ahora, ¿no?
Qué inmersión, ¿no?, en el frío, en el calor, en el desierto.
Molt bé. Idò, acabam amb Laberintos, ¿os sembla?
Molt bé.
I d'Andrea posa Preparar Laberintos, que és un dels temes també del disc.
Beníssim. Florencio Cruz, moltíssimes gràcies. Bueno. Que vaya muy, muy bien el viernes en el Castell de Bellva, a partir de les 9:30, encara que ses portes obrin a les 8. Allà se pot prendre alguna cosa, i de vegades fins i tot hi ha música abans de l'actuació. O sigui que molt bones vistes, i llavors el concert de Florencio i el seu grup.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y mucha suerte a las 7, Argentina-Austria. Bueno, ahí estamos.
Ahí estaremos todos.
Venga.
IB3 Ràdio és entreteniment. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Deu i 35 minuts, continuem el programa. La segona edició del curs de fotollibres en construcció ha tingut lloc aquest cap de setmana a la Fundació Toni Catany. Del projecte en procés al posicionament de l'autor era el lema, la concepció del llibre més enllà de l'objecte, considerant-lo espai de pensament contemporani. Artista, fotògrafa, ha investigat la relació entre cos, política, imatge, ha realitzat projectes sobre infraestructures digitals, adolescència o violències reproductives, per exemple, el MACBA o l'EMNAC acullen algunes de les seves obres. Tanit Plana, com va?
Hola, com estem?
Amb una hora baixa hem de dir que un cap vespre era baixa accidentat. Advertim a l'oient que en qualsevol moment se pot tallar la comunicació. Hi ha problemes de telefonia, imagina, a Barcelona, que és on estan a tenit, i per tant estàveu avisats. Al marge d'això tot bé, no?
Tot perfecte.
Tanit, més enllà de l'artefacte, parla'ns una mica del procés, de les diferents etapes que travessa la creació del fotollibre, per aquell que no estigui per ventura familiaritzat.
A veure, la primera cosa que jo ja li vaig dir a l'Antonina quan ella em va convidar a participar és que, per exemple, jo no tinc cap fotollibre editat.
Correcte.
El que sigui, vull dir, que això que vagi per endavant, que si no seré la gran impostora de la tarda.
I no faria l'impostura, falta. Però visca la impostura, per favor.
Clar que aleshores, sí. Amb tots els projectes fotogràfics, és a dir, qualsevol viatge per comunicar alguna qüestió o per narrar algun concepte, jo diguem que sóc com especialista en aquesta primera etapa o en, en aquesta primera part del procés, que és trobar unes coordenades des d'on la nostra veu com a autores tingui un sentit i una rellevància i potser, no està mai garantit, però potser una capacitat transformadora. I això què vol dir? Doncs vol dir que allò que ens preocupa, que ens molesta, que ens intriga com a autores, sigui de l'estat que sigui, és a dir, qüestions de la intimitat, qüestions de la feminitat, qüestions com a mares, qüestions com a ciutadanes, qüestions més polítiques, és a dir, des d'allà on sigui, com articular i com aconseguir que aquesta llavor d'un projecte que és una primera sensació, una primera intuïció, com dotar aquesta llavor de tot un ecosistema, de totes unes condicions en les que pugui créixer i donar fruit. No? És a dir, que llavors vindria a ser el desenvolupament del projecte. Però moltes vegades, quan tenim una idea, ja volem fer unes fotos, i és com si li demanéssim llimones a una llavor. No? És a dir, necessita tot un procés de treball, aquesta llavor necessita unes condicions per poder donar fruits. I diguem que aquesta és la part en la que jo sóc especialista. No? És a dir, quines imatges hem de mirar, quines altres autores hem de revisar, exactament què és el que volem explicar, no? Quina és la història d'aquest concepte. Una mica aquesta seria la qüestió d'aquesta primera etapa. Mm-hmm.
T'entén perfectament i ara tornarem al procés, però ja que has dit la paraula transformació, la transformació depèn primer de tot de la voluntat de l'artista, o sigui, aquesta voluntat de efectivament canviar qualque cosa, però sobretot tenit de la percepció de l'espectador posterior, de la mirada, no?, que aconsegueixes. I clar, i això no ho controles, que és vell, però que també genera incertesa.
I la pregunta quina és?
La pregunta és com gestiones com això. La pregunta és com gestiones aquesta incertesa.
Jo crec que és una aventura. I és a dir, la creació, jo crec, almenys tal com jo me l'aprenc, és una aventura, és un viatge ple de riscos meravellosos i és una forma també de jugar. I jo crec que hi ha diverses coses que són fonamentals. Com a autora, el 2026, em sembla que és molt important que siguem conscients de en quin lloc i en forma de què actua la imatge avui en dia. És a dir, quina és la naturalesa i quin és el poder que tenen les imatges avui en dia, que ens arriben per tot arreu i que ens travessen i que produeixen les nostres veritats, no? I a partir d'aquí, de poder fer com equacions en les que aquestes formes d'imatge puguin estar com interrompudes per imatges del passat, per idees de futur, intentar com generar equacions. I què vol dir una equació? Perquè estic parlant superabstracte, ja me n'adono. Doncs, d'alguna manera, fer combinacions de factors que donin resultats diferents al que hem vist fins ara. No? Uh-huh. És a dir, un concepte il·lustrat d'una manera que potser no te l'esperaries, per ser molt simple. Eh?
Sí.
O utilitzar una càmera que no és la que se suposa que has de fer servir per fer un tipus de retrat específic. No? Aleshores, a la que comencem a canviar i alterar els factors amb sentit, no?, i amb una certa voluntat de joc, aquí comencen a passar coses que són les produccions d'imatges arriscades, no? Les posicions com a autores que són diferents, que surten de les zones de confort, que trenquen els límits i que no tenen por d'estar equivocades, sinó que prefereixen el risc de potser generar alguna cosa diferent. I és veritat que la mirada de l'espectadora no sabem què li passarà, no? Però en tot cas, com a autores, sí que la nostra responsabilitat seria aquesta: dir tot el que pensem, no tenir por d'equivocar-nos, que segur que ens equivocarem, però assumir-ho com a part del procés, tots aquests factors, no? Com un joc.
Uh-huh. Va, m'estàs parlant de coses hiperinteressants. Més enllà de l'artefacte, m'estàs parlant, evidentment, del procés, hem parlat abans, de la relació de fotografia, el context, la intenció... Tot això està transitant per l'entrevista, Tanit. I clar, i aquí entra la política, no?, aquesta mirada política, que jo te demano si en el procés ja hi és molt present.
Sí.
I ha de ser molt present.
I ha de ser completament. Per exemple, aquest cap de setmana, amb tots els assistents que han participat en el taller, ha passat una cosa molt bonica, que és que de cop i volta... O sigui, jo ja plantejava que en el punt de partida ja havíem de tenir consideracions polítiques,
clar,
no? I no, això, tenir en compte la política no vol dir tenir un posicionament polític, perquè per mi la política no és una posició estanca, sinó que és la capacitat de dialogar amb allò que és diferent. I d'alguna manera, en la que, o sigui, quan tu tens un inici d'un projecte i algú t'està demanant que tinguis en compte la dimensió política d'aquell factor, aquí passen ja moltes coses, no? És a dir, els projectes o les idees, de cop i volta, prenen un volum que transcendeix la pròpia autora i poden començar a parlar i poden començar a ressonar amb qüestions més socials, no?, per exemple. Hi havia una noia que venia pensant que faria un projecte que tenia una dimensió molt, molt íntima de revisió d'un arxiu personal i de cop i volta va pensar que podia explicar un context sociopolític, no?, de la seva època, del passat vinculat amb el present per pensar sobre el futur. I això és molt bonic,
wow,
no?, quan passa, perquè, clar, ja comences a veure, de dir, vale, és que aquest és el poder que tenen les imatges, no?
Clar, però des del moment que tu fas una proposta, que
poses damunt la taula un tema. Ara parlarem dels temes, també, si és que això existeix, no? Partir d'un tema,
vale.
Perquè hi ha creadors o creadores que directament abominen d'això com que un tema. Ara te demanaré. Però clar, des del moment que tu estableixes o, diguem, la relació amb una idea que vols desenvolupar, i després parlarem també de disfuncionàries, per exemple, ja estàs fent política. O sigui, posar damunt d'unes teles i d'un museu la feina de les funcionàries i tot allò que està tan lluny o tan a prop de l'art, això ja és una mirada política.
Això és un dispositiu purament polític.
Clar.
Clar, diguem que això és la meva manera de treballar. N'hi hauran milions d'altres, no? Però sí que és veritat que jo sento, i crec que sento des de que vaig ser mare per primera vegada, que tot allò íntim era polític. Clar. No? És a dir, que i a partir d'aquí, des de que tu tens aquesta, no, aquest POV, aquest que diuen els joves, aquest punt de vista, aleshores ja no pots tornar a crear sense la dimensió política de qualsevol cosa que et preocupi o que et molesti. Aleshores, totes... Passa que no ho veiem. És a dir, jo entenc que tu dius sí, però si això és evident, no?, que qualsevol cosa és política. Sí, però quan estàs en un procés creatiu i moltes vegades ho estàs cuinant, no?, des del teu silenci, des de la teva intimitat, no? No cuines amb comunitat els projectes que vols treballar, veure la dimensió política no és tan evident, clar, no? És un clic que no és tan evident. I això, per exemple, és una de les coses que ha passat aquest cap de setmana, no?, a la Fundació Toni Catany. És a dir, com de les idees que anava portant les persones, les obríem, no?, i les fèiem créixer sense deixar de ser molt personals, que també tinguessin aquesta altra dimensió.
Clar. I contesta'm allò dels temes. Com te relaciones amb els temes? Te cau un tema, te proposen un tema, per exemple, i tu què fas amb això? O el tema ve després i, per tant, no cal...
Jo crec que sí que es parteix sempre d'alguna cosa molt específica. De fet, quan les creadores ens posem massa genèriques al principi, no?, i vull parlar d'una cosa com massa genèrica, la meva pregunta moltes vegades és què té a veure això amb tu? I, per tant, en haver de respondre aquesta qüestió de què té a veure això amb tu, en realitat el que t'estic preguntant és baixa-ho a la cosa més específica possible, no?, a la més detallada possible, a quasi gairebé una anècdota. I des d'aquesta anècdota ja farem créixer el tema, no?
Sí.
Però sí, a mi no em fa por que siguin molt específiques o que siguin molt...
Que siguin específiques, que després tu ja faràs el que vulguis, no? Un poquet.
També. Bueno, sí, clar, això també és una altra de les especialitats de les artistes, clar.
Me deixes saludar a la mare de la criatura, perquè hem parlat de la segona edició del curs Fotollibres.
Sisplau.
I n'Antonina Obrador ja ens escolta, crec que des de l'inici de l'entrevista. Antonina, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Quin bon gust que vares tenir a l'hora de tenir, no? Supos que són d'aquests noms que també fan lluir, no?, i donen prestigi a allò que heu generat.
Sí, jo crec que també el fet d'estar... de que aquest taller i aquest curs se faci dins la Fundació Toni Catany te permet, no?, contactar amb aquests grans noms de la fotografia actual, que per jo és això, no?, és la gràcia.
Quin objectiu te vares plantejar quan vares idear el curs? I, clar, de manera que s'estan complint. Imagina que sí, que me parlis també dels perfils de la gent que hi participa.
L'objectiu inicial, que ja va ser en la primera edició, va ser el de crear com un laboratori, no? I també, quan dic laboratori, vull dir que poden sortir projectes d'aquí, però alhora també el que diu Natanit, no? Generar debat, generar xerrar sobre això, no? Sobre el fotollibre, evidentment, però jo crec que en aquesta segona edició li hem volgut donar una volta i que també s'ha reflexionat sobre ser autor o autora, no? Donar aquest plus de la fotografia, que a vegades pareix que mos costa una mica encara aquí a Balears.
Clar, jo, sentint-vos parlar, m'imagino que un poc és la idea de tot el que esteu parlant. Tenir, per exemple, és que les fotos, allò que conten és important, òbviament, el relat, la història que amaguen, però més important encara allò que et conviden a pensar, no? més enllà de la imatge.
Completament. O sigui, una de les coses que més hem repetit aquest parell de dies a la Fundació Toni Catany ha sigut què activa això. No? És a dir, a mi personalment, quan sóc espectadora, no m'agrada i em sembla... Bueno, m'avorreix, literalment, quan algú m'explica una cosa tancada, no? amb un resultat ja donat. I, en canvi, m'estimula moltíssim quan un artista proposa alguna disposició en sala o un fotollibre que em genera preguntes i que m'està com plantejant incògnites o que inclús m'ensenya coses que no comprenc, perquè m'atrapen i em fan i m'empenyen com a resoldre, no?, aquestes qüestions.
Clar. Tonina, què ens espera en el curs? Perquè tenit ha estat una pota, però encara hi ha més, eh?
Sí, encara hi ha més. Per setembre, finals de setembre, darrer cap de setmana, ven Israel Ariño, que també gran fotògraf i editor d'Ediciones Anòmales. I després, a final d'any, tenim Nelai Abril, que també és un nom molt potent, la veritat.
Final de traca, diria jo, eh?
Final de traca.
Sí, sí. Final de traca.
Sí. Bueno, i seguirem una mica fent feina amb això, amb aquesta idea de... com d'obrir la manera de mirar i d'obrir la manera d'explicar i de contar, no? I jo crec que també és això, trobar un lloc on realment hi pugui haver un debat, no?, obert, i d'allà sortint coses que poden ser híbrides, no tenen per què ser fotografia, no?
Totalment.
A mi una de les coses... Jo volia com també agrair a l'Antonina que el plantejament és molt valent, el plantejament que fa. Perquè jo sóc una persona que en els tallers i en aquest tipus de workshops on el que fem és com buscar el punt de vista o la veu autoral, a mi no em fa gens de por ser molt conceptual. I crec que no ens ha de fer por anar endavant en aquest sentit i trepitjar terrenys i portar a la gent, que potser no està vivint de ser artista, cap a zones en les que se la convida a pensar i entenem què podem pensar. És a dir, que no rebaixem, no?, com el desig intel·lectual, i crec que això és molt valent, també, i molt desitjable.
Deixeu-me parlar una mica de disfuncionàries, perquè és veritat que jo, llegint el tema, perdona, Tanit, llegint un poquet la sinopsi, diguem, la història que hi ha darrere, que, així com se presenta l'exposició, és veritat que me sembla excepcionalment original. O sigui, las disfuncionarias, o podrían decir, el maravilloso mundo de la clasificación de las cosas, aparentemente tan alejado del arte. I tu t'hi has posat, amb això.
Sí, a veure, a mi em criden l'atenció... O sigui, he anat repetint en aquesta entrevista, no?, les coses que em molesten o les coses que em preocupen, i aleshores... De cop i volta, per diferents... Bueno, treballant a la presó, no?, desenvolupant altres projectes artístics o treballant en centres educatius, amb tot el funcionariat que té a veure amb l'escola pública, he anat com entrant en contacte amb unes estructures de personals, amb unes estructures laborals a l'estat espanyol que dintre seu... estan com arrelades moltes violències. No té res a veure un funcionari de presons amb un docent, evidentment, però és un sistema que té implícita molta violència, no? I aleshores em semblava que era molt interessant tots aquests dispositius i totes aquestes grans infraestructures que són invisibles. Em sembla que són grans llocs d'on podem treure matèria per poder parlar, per poder-nos aproximar a com són les formes de vida, no? Aleshores, la idea d'allò que funciona, no? La idea d'allò que és la classificació perfecta. A més, en l'era de la intel·ligència artificial, de l'era de la codificació, del llenguatge codificat, dels robots, on el llenguatge s'ha tornat numèric, és a dir, la metàfora i la poesia pràcticament no tenen espai, no? Sinó que la vocació seria ordenar i controlar tot allò possible des de l'Estat, no?, que vol ordenar els seus territoris i les seves jerarquies de gent, les tipologies de treball, els sous, no?, els comportaments, les idees. Em semblava que era superinteressant forçar o jugar amb aquest imaginari. I bàsicament això és disfuncionàries, no? És, va des d'una cosa molt específica d'una crítica al funcionariat, si tu vols, però es pot també interpretar com una cosa molt més lliure de l'amor per l'artefacte i l'amor per allò que no es deixa reduir, no? Mm.
I que, per cert, estarà entre... ja se va inaugurar l'11 de juny, estarà el 25 d'octubre al Museu Ferralbo, que no ho hem dit, de Madrid. Això està, perquè vos fos una idea, entre Pla d'Espanya i Temple de Devot, sí. Per allà, Calle Ferraz, per allà està el Museu Ferralbo, per sí. Si vos deixeu caure per Madrid, per favor, no us perdeu. I després girarà l'Expo, de nit?
Aquesta ja ve... de ja la Fundació bé, sí. Brossa de Barcelona. Mm-hmm. És una variant de la que hi va haver a Barcelona i, en principi, a mi el que m'agradaria és finalment fer un llibre.
Que bé. Pues mira.
I sí que és veritat, això que comentaves abans, que jo estic ara en un moment en el que em sembla que també la imatge ja no pot estar en dues dimensions d'un paper penjat en una paret. Mm-hmm. I, per exemple, aquestes instal·lacions estan fetes en base a impressions amb teles gegants que estan arrugades a la sala, no? Que té com un dispositiu molt escultòric, molt juganer.
Molt bé.
Noves formes.
Idò, tenit plana, moltíssimes gràcies per atendre l'aviador. Ja sabem que les dificultats han posat un poquet en perill l'entrevista, però mira que bé que ha sortit al final.
Que
bé. I Antonina, enhorabona, autora intel·lectual d'aquest curs de fotollibres. I recordeu, ens esperen encara en Israel Ariño i Nelaia Abril, sou com a la Santíssima Trinitat, no?, de la fotografia que estàs allà, que passareu per la Catanya en un moment o un altre. Moltes gràcies a les dues.
Gràcies a vosaltres. I seguim.
I seguim, clar que sí, no fluixis. Una ferrada.
Una ferrada, adéu.
Adéu. 6:55, continuem.
IB3 Ràdios, formació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
I els darrers minutets del programa d'avui, Mònica, els dediquem també a la música.
I sentirem ara tot d'una en Aaron Mayoral, que és Musgo One. Aquest és el seu nom artístic quan mos presenta el darrer tema que acaba de publicar. A més, podeu cercar també el videoclip d'aquest Staying Alive, però primer l'escoltam a ell.
Bones, família de l'aviador. Moltíssimes gràcies per donar-li atenció en aquest primer adelant del meu disco Musgo and Friends. El tema se diu Staying Alive i és una col·laboració amb el meu amic Pau Walters, que fa rap i R&B de tot en molts idiomes, i en aquest cas li vaig demanar que per favor fes un rap en portuguès per al meu tema. És el tema que finalitza, que tanca el meu disco, que és un disco tot de col·laboracions amb amics meus i gent que he conegut en el món del rap, i que estic segur que a tothom li agradarà i que serà una cosa molt xula. Moltíssimes gràcies per mostrar interès i espero que vos agradi.
Idò, amb Musgo, que m'ha per avui.
Sí, amb aquesta col·laboració també podeu veure el vídeo, que és molt simpàtic, pujant a un terrat, que ja mos agradaria aquest terrat a nosaltres.
Ah, sí? Bueno, vale, Rafael. Miraré el vídeo. Sí, sí. Vinga, moltes gràcies.
Gràcies, adéu.
A tots per escoltar-nos. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies i que l'aviador torna demà a les 6.
Yo, arranqué partes de mi ser pa' convertirme en cuarzo. Pasé días en cama, encerrado en mi cuarto. Y ahora que estoy bien tampoco ha cambiado ese cuadro. Las mismas pinceladas de un autor novato. Uso mejor el color pero sigue apagado. No te grito ni en mi mente en el peor enfado. Me repito que mi gente es el mejor regalo. Y que ninguno se merece como lo han tratado.
pero pasa lo que pasa y no vale negarlo. Ir a la batalla aún con el rabo entre las piernas, porque me ha tocado y decidí que no quería ser ganado. Pensar por mí mismo y acudir a mi llamado, que sigo enganchado a algo aunque ya no sea humo. Vivo más contento, las viejas costumbres que acunó no lo dejan vivir solo y demoroso. Calle 13 del Percebe, último piso, yeah. Besos.
I'm trying to stay alive like the Fijis. These fuckers wanna fight like I'm dead tree. I keep myself fine like a deity. Even though I'm sleepless each night, thanks to this sobriety, yeah. Feeling on this in my heart, baby. Yeah. Eu grito às vozes tipo seja. Eles vivem pelo compromisso e a vaidade. O teto é bem baixo como um high kite. Eu tento não recair, isto não é Fall Guys. Magia. Às vezes não me apetece sorrir. Quero mostrar uma emoção que não seja estar positivo sem te assustar. Mas se acontecer ou não, eu arrisco. Mentalidade pequena, são ou não, à procura de um petisco. A sanação começa com as lágrimas que não viste. O seu amor vem com condições, tipo assina isto. Eu assisto e persisto, somos quintos, nós não somos parecidos. Eu existo nos ouvidos de quem for, sem registro. O sensor dos convites falsos e infelizes. Os receptores a exigir o que eu não tenho. Quero ser uma pessoa forte, mas a masculinidade vem com raiva no desenho. O lápis a apertar tanto que rasga a página sem querê-lo. Mas logo só ficam as peças de papel separadas. Eu tenho fita cola, mas assim não.
Són les 7.